El Pedrís, l'espai per descobrir els nostres veïns. A l'Espluga FM Ràdio, converses reposades. El Pedrís, amb Joan Casanovas.
Avui al Pedrís, Raül Saperes Germangol, el mestre Raül, que avui als seus 85 anys encara ensenya i aprèn. El coneixerem una miqueta més i anirem de la seva mà on la paraula ens porta.
Comencem al Pedrís. Agafem dos micròfons i descobrim el protagonista d'avui.
Bon dia.
Bon dia.
Fem un Pedrís especial. Estem aquí ben posats, en un salon, perquè el mestre Raül, tal com el veieu, ja té una edat. I el carrer avui mig plou i no és gaire bo. Esteu a gust?
Molt a gust.
Bé, doncs jo em feia molta il·lusió, perquè el mestre Raül ha sigut el meu mestre, també, parlar amb ell. D'Espluga tota la vida, no?
Home, d'Espluga tota la vida, no.
Ah, no? Bueno, on és?
A Solivella, eh? Jo sóc fill de Solivella. Vaig vindre aquí, que tenia els 27-28 anys, però jo, clar, Solivella és molt a prop d'aquí, però em sento molt integrat aquí a l'Espluga.
A més que jo sí que, tota la vida l'he vist aquí.
Sí, és que aquí com a mestre hi he passat 37 anys. I, però doncs que vaig vindre aquí va ser l'any 61, que era jove, però doncs ja havia estat en altres pobles, no com a mestre. Per exemple, vaig estar 5 anys a Santa Coloma. Abans de l'Emili vaig ser mestre un any a Montblanc, a l'escola Arceo Chotorena. Després vaig anar a la Riera. Allí baixant no va arribar l'any perquè vaig anar a l'Emili, a fer l'Emili. Vaig fer l'Emili a Barcelona. I, bueno, i després ja em vaig incorporar aquí a l'Espluga.
Ja vau anar a la nova escola?
Sí, sí. Jo vaig anar a l'escola que jo vaig vindre aquí l'any 61, però l'escola constava que es havia acabat l'any 57. Allí a la porta antiga que hi havia les dues portes dels nens i de les nenes, doncs allí resulta que posava 1957, sempre en recordaré. Però precisament l'escola era l'última casa del poble, llavors. Hi havia un carrer ample, però és un record que sempre no me s'olvida, no? Perquè no estava enquitrenat i era un fangar continu. Carai. Perquè, bueno, continua. Quan ploia, allí no s'acabava amb el fang. I aquell fang, moltes vegades, feia cap a la classe, que l'assombràvem una vegada el dissabte, i llavors tota la setmana em sembla que menjàvem molt de pols i molt de problemes. Però, bueno, el temps va passant, l'Espluga va anar creixent i llavors ja va començar les obres del casal i tot va fer un canvi enorme. Jo em recordo que al darrere el pati coincidia on hi ha les cases on hi ha Correus ara, aquell carrer, hi havia una mica de marge de terra i les pilotes quan volaven anaven moltes vegades dalt al cep, s'havien de córrer a buscar la pilota.
I cap baix a Calfrena.
I sí, també, i també a Calfrena. O sigui, era totalment diferent.
Bé, estàveu en una escola nova, una miqueta amb pols, però amb un sistema d'ensenyament clàssic. Aquest ensenyament, amb el temps, va anar canviant. Com ho veu? Com ho recorda?
Jo en recordo que, clar, jo era jove i venia aquí a l'Espluga i, clar, portava també una mica una idea nova, diguéssim, a l'Espluga. Perquè, esclar, un mestre jove no es podia comparar amb un mestre antic, no? Més fatigat, més... I clar, jo em vaig trobar, doncs, bueno, una escola pràcticament nova, perquè era nova, però amb les seves mancances també, no? Però vaig vindre amb molta il·lusió perquè tenia la família aquí, però podíem anar i vindre amb molta facilitat de casa meva, de casa de la meva dona, i, bueno, nosaltres una mica aconsellats per una antiga mestra d'aquí, que es deia la senyora Llurba, que ella sempre em deia, vés a l'Espluga, que estaràs molt bé, aquí que allà, no? I, bueno, vaig vindre il·lusionat, jo, i jove, jo tenia, quan vaig vindre aquí, doncs, mira, tenia 26-27 anys.
Un jove mestre en un poble que estava creixent, Alguna inquietud a part de l'escola? Vau fer a nivell de societat, a nivell d'institucions?
Home, jo em sembla que vaig implantar una mica la joventut amb el col·legi, no? Uh-huh. Amb el col·legi, o sigui que no es vull dir que el col·legi no funcionava, no? Però si el mestre és gran, llavors les idees d'un jove són una miqueta diferents. I vam començar a fer coses que pràcticament no es feien, per exemple, gimnàstia al pati, i fèiem coses, doncs, organitzar algun partit, organitzàvem cosetes que això ja un de més d'edat ja no hi pensava, no? I, bueno, jo em vaig sentir molt bé aquí a l'Espluga. La gent eren més o menys com les del meu poble, treballaven la terra, eren pagesos la majoria, no? I tenies un contacte amb la gent, doncs, no, que era conegut ja, que ja ho vaig conèixer al meu poble, això.
Fora de l'escola, vau tenir l'oportunitat d'ajudar o participar en el creixement de l'Espluga a altres nivells?
Bueno, jo al començament vaig ser de la primera junta del casal. Quan se va muntar això, me recordo que el Terrats em va venir a buscar i vaig col·laborar una mica en la creació de la... Inclús no vaig anar al senyor Carulla llavors, perquè em van dir que hi anés quan van anar a veure el senyor Carulla, però no hi vaig anar, no? I, en fi, vaig participar d'aquella evolució que va tindre el poble al principi de ser jo aquí.
I a nivell institucional? Vau estar ahí?
Sí, bueno, més tard vaig ser del primer... Vaig ser membre de l'Ajuntament, del primer Ajuntament Democràtic, quan hi va haver el Palau, Salvador Palau d'Alcalde, i, bueno, a mi em van vindre a buscar per ser de l'Ajuntament, no? Un candidat. Per cert que van vindre uns i van vindre els altres.
Ah, molt bé.
Jo, sí, això és curiós, perquè, mira, al final va ser el senyor Bertran que em va iniciar, em va aconsellar una mica, per qui més o menys em havia de decidir, no? Perquè jo era una mica reaci a ser de l'Ajuntament, perquè, clar, a l'Ajuntament hi ha nens de tot el poble i no tot el poble és igual, no? I em sentia una miqueta... En un principi era una incomoditat per mi, no? Jo no sóc polític, jo puc pensar com el meu interior d'una forma o de l'altra. Però jo era antipolític i no em decidia del tot. I va ser el senyor Bertran que em va carrelar una miqueta. I tot i amb això nosaltres no vam guanyar. Però jo amb la llista del Joan Amigó anava de segon. O sigui que quan vaig ser dintre, em sabia greu també moltes coses perquè on m'he posat i aquí i allà. Però d'aviat vaig pensar que dintre de l'Ajuntament podies fer alguna cosa per millorar les escoles. Perquè a l'escola, generalment, els ajuntaments fan carrers, fan coses, tal i qual. Per l'escola no s'hi pensa massa, per lo menys no s'hi pensava massa. Ara potser la cosa ha canviat, no? Però llavors no s'hi pensava massa. I jo dintre vaig intentar, amb els anys que hi vaig ser, perquè vaig ser 23 anys director després, perquè, esclar, a nosaltres ens passava a l'escola que semblava que fóssim l'escola dels pobres, l'escola de la gent més desvalguda, no? I l'escola privada doncs, tenia més mitjans, potser, i jo vaig pensar que m'agradaria també col·laborar a poder fer de la nostra escola una competència noble i leal, no? Però en vista de l'altra escola que hi havia al poble. I amb això em vaig dedicar molt jo, eh? Em vaig dedicar molt i la prova és que avui, quan passo per davant de l'escola, m'enorgulleixo de veure-la com està ara. Perquè quan jo era allí es va fer la planta de dalt, van fer la L, que és el que dèiem nosaltres, la L, ampliar-la cap al pati, que li van fer un gimnàs, s'hi va fer el menjador, després també vam aconseguir fer la pista, treure el fang del pati.
La signatura pendent.
Una signatura pendent. No? I últimament vam posar la guarderia, cosa que legalment no es podia fer perquè no estava permès posar una guarderia en un centre públic. I llavors, quan ja vam veure que la cosa anava pel Pedregal, llavors vam treure la guarderia, però llavors vam engrescar l'APA, que jo he de donar moltes gràcies a tota l'APA, a tots els presidents que van haver, perquè tots se van portar molt bé amb l'escola, col·laborant i ajudant i tot, i amb la col·laboració d'ells i tot vam aconseguir la guarderia nova. Que això també va ser un...
A nivell d'ampliació que ha comentat, jo recordo que les classes eren 40 persones, era molta gent allà. Sí. Ara són hi ha menys gent.
Menys gent. Ara està prohibit tindre més de 25 alumnes. O sigui que procuren que no n'hi hagi, que no hi són. Llavors també hi havia les nens i les nenes separats.
Sí.
L'època meva aquí va ser una època que, esclar, això ve legalment, ve per la... pel departament, no? Això va ser la coeducació, quan van ser que es van barrejar nens i nenes.
Passa el temps, el mestre Raül se'n jubila,
sí.
I la nova etapa de la seva vida és una etapa amb xivarri diari, sí. Amb una etapa més tranquil·la. Com s'afronta?
Això s'afronta, en primer, amb una mica de tranquil·litat. Te treus molta responsabilitat de damunt, i tu llavors quedes una mica lliure per fer el que tu vols. Pues, bueno, jo m'ho vaig agafar així en un principi, però va anar passant algun any i tenies necessitat de fer alguna cosa, de no quedar-te a casa sentat allí, perquè inclús això és perjudicial per tu, massa tancat, no? I llavors jo em vaig obrir una mica i vaig buscar una cosa que em cridés una mica l'atenció. I sempre ho havia intentat, perquè jo des d'un principi a l'escola ja me va semblar que els idiomes havien de ser fonamentals. Tal com marxava el món, saber un idioma era molt maco. Llavors, jo quan ja era director, per tots els mitjans, volia que comencéssim a aprendre anglès, inclús des de Parvels. Jo volia que Parvels ja se parlés una miqueta anglès, per exemple. I llavors, esclar, jo ho comprenc. Vam reunir el classe, en vam parlar, però, clar, ens venien també gent de tota manera. Començaven a vindre algun àrab d'allà del Marroc. I, esclar, que farem, uns parlaran aquí català, l'altre castellà, l'altre anglès. Ens farem un lío de petitets, no? Però jo ja tenia aquesta idea de que en Parvels s'hauria de començar a parlar d'anglès. I el temps m'ha donat la raó. Avui en dia no hi ha cap escola adelantada que no parlen els Parvels ja una miqueta en anglès. I escolta, ells arriben a casa, ja comencen a dir alguna cosa que els pares també ja saben, i escolta, ja té un principi de lo que jo pensava entre mi. Vaig tindre la Gil, va venir gràcies a l'APA també, això, tot això, jo sempre ho fèiem tot en col·laboració amb l'APA, i ens van ajudar molt, tots els presidents, ara tots hauria de nombrar tots i me'n digeria algun, potser. Però tots van col·laborar molt. El Fonoll va ser el que va ser primer president, ho dic jo perquè va ser el primer, no? Però després dels altres, tots van fer el que van poder. I els pares sempre col·laborant. Doncs llavors, gràcies a aquesta associació, vam llogar a la Gil i ens venia unes hores a classe a ensenyar anglès. I inclús, doncs, bueno, també havia vingut alguna noia, no sé, de poder treballar a la... En fi, algunes noies amigues de la Gil, que també van entrar a l'escola i també eren ingleses, i anava ja...
A veure, cap aquí la cosa.
Cap aquí.
I llavors els mestres, com que feien això, suposo que s'hi va apuntar, no?
No, llavors jo intentava, però esclar, no podia fer-ho. I jo vaig intentar de fer, aprendre'n jo amb un anglès d'aquelles, una mica, i després donar classes. Però això no va resultar, això no era per mi.
Bueno, ell no ho explica, però jo tinc el goig de dir que jo vaig a classe d'anglès amb el meu mestre. I ara té els seus 80 i alguns.
85 anys.
Està aprenent l'anglès, l'assignatura pendent a part de la pols.
Sí, és una assignatura pendent. Sempre m'ha agradat en això, els idiomes. Jo, si hagués sigut alguna cosa important, l'hauria implantat de cop ja un idioma. Però llavors tampoc no hi havia massa mitjans, tampoc, ni gent que estiguessin disposats a fer classes. Ara n'hi ha molta gent, en fi, joves, inclús aquí a l'Espluga donen classes d'anglès i tot, no? però llavors era difícil. Llavors el que imperava més era el francès. Ja. Nosaltres, quan vam estudiar, tots fèiem francès, la majoria, perquè no hi havia professorat i tal. I el francès és el que fèiem.
I quina sanció té un professor de 85 anys com a alumne d'un mestre de poder 30? Com es veu a l'altre costat de la barrera?
Home, ho veig molt...
Les relacions amb els alumnes...
Jo ho veig molt bé perquè m'entusiasma això dels idiomes i després veig que els que fan anglès, que han sigut exalumnes meus, també se'ls ha de felicitar perquè és un... demostra que se jubilen ja avui els 60-65 i tenen aspiracions també. I això es traspassa als fills.
Uh-huh. I la relació alumne com se troba allí a la classe?
A la classe bé, perquè tinc el Joan Casanovas, el meu darrere, que si li he de preguntar alguna cosa li pregunto. És molt curiós. Jo me sento una miqueta gran a la classe perquè la majoria són gent jubilada, 60, 65, 70. Jo, quan penso que tinc 85 anys, sóc el més vell de tots. Però mira, no m'importa. També, si parles, si et trobes en jovent, també tu et desenvolupes una miqueta més, també, eh?
Això deu servir també, per, en part, conduir la seva vida, diguéssim, perquè està... El mestre Raül està sol, vol estar sol. Llavors, això, don companyia, don...
Clar, clar.
Trenca aquest cercle, I, potser, no?
Jo, clar, estic sol i llavors el que busques és distraccions, diguéssim, no? Doncs estar acompanyat. Precisament jo aquí a casa, venen a la setmana, venen aquí un parell de persones que jo ja em sé una miqueta més que ells i precisament, clar, el que és gramàtica, jo la puc dominar una miqueta. I doncs venen aquí un parell, una hora, i faig unes classes aquí, però bueno, sense cobrar, sense rebre voluntàriament, no hi ha cap problema. I m'ajuden a passar una miqueta el temps dins d'una casa gran, que la soledat és el que a vegades t'importa.
Aquesta afició als idiomes és que li agrada molt viatjar.
Sí.
I quins són els seus destins? I explicaré una miqueta.
He viatjat bastant per tot Europa. I he passat temporades a Bèlgica, que allí jo el francès ha sigut clar. He fet classes de francès i m'agradava molt i el dominava una miqueta, no puc dir tampoc ja, però el dominava una miqueta i vaig fer classes de francès aquí. Però bueno, després vaig veure també que l'anglès imperava. I pots parlar d'anglès amb un francès, però pots parlar anglès, no?
Amb això ens ha portat també que amb aquest increment de la bona educació moltes capes de la població, ha passat que els fills o els nets, sí, a base dels seus estudis, ara estan treballant molt lluny dels seus llocs d'origen. Sí. Com ho veu, això? És a dir, a més educació, més distància. Quina reflexió fa des del seu punt de vista?
Jo, des del meu punt de vista, jo això ho lamento molt, perquè un fill que visqui a Alemanya i que es casi, visqui i tingui fills... Llavors, els padrins deixen de tindre l'última alegria de la seva vida, que són els nets. Jo he tingut la sort de quedar-nos aquí, de no marxar, i doncs he disfrutat molt dels meus nets, no? I els pares que tenen els fills fora, és clar, això no ho poden viure, allò de portar-los a l'escola, d'anar-los a buscar i facilitar la vida dels fills que tots han de treballar. Llavors això ho lamento molt. És una llàstima perquè has de viure en una altra nació i a vegades en un clima molt diferent. Llavors, lluny, clar que avui en dia teníem els ordenadors i això que et veus i fas conferències i tot, però no és el mateix. Jo veig els pares que venen aquí a l'escola davant de casa amb els seus nets i tots i disfruten de la seva companyia. Això és una llàstima i jo ho sento molt, això. Però, esclar, l'economia és l'economia i si no trobes feina aquí, busquen en un altre lloc, no?
Parlant d'economia, quan estàveu en uns altres èpoques a col·le, els mestres, volguent o no volguent, tenien una mica que fer com no diria la paraula jutge, sinó la paraula de separadors de gent que en aquells moments podien accedir a una educació depenent de les economies de les cases.
Sí.
Com ho afrontàveu? Com ho podíeu...
No ho podíem solventar nosaltres, això.
Perquè, clar, llavors no hi havia
ni beques... No hi havia beques, no hi havia ajudes de cap manera, i la gent prou feina tenien per viure, per malviure, no? Uh-huh. I, és clar, això també... Perquè jo veia criatures allí que hagueren tirat molt endavant. I llavors també no hi havia... La gent, i a vegades, també tindre molts fills. Ara sembla que es controla una miqueta això. La gent procuren, pels mitjans que tenen, procuren tindre els fills, no? Llavors, a vegades, doncs, hi havia famílies amb molts fills i, clar, quedaven desemparats, no? Això també era una llàstima, perquè quan venien els llibres, doncs veies que havien de comprar molts llibres i valien molts diners, i això també era una pena, era una llàstima, no? Avui tenim més mitjans, hi ha persones que tenen moltes beques i van a estudiar a Barcelona, viuen en un pis dos o tres, i entre tots, i avui en dia no queda cap nano que valgui sense possibilitats de tenir una carrera, eh? Avui això és un èxit.
En un entorn rural com el nostre, també se produeix que, des del meu punt de vista, que abans la majoria de gent, com vostè abans ha indicat, se quedava al poble. Ara, a més estudis, és a dir, preparem gent bona i se'ns en van. Exportem talent, no?
Sí.
Amb els entorns rústics que vivim nosaltres, jo crec que això potser no és massa positiu, se n'hauria de quedar algun.
Clar,
però què es podria fer per retindre alguns d'aquests cervells?
Sí.
No sé, com ho veus?
Sí. Això també és una llàstima, perquè aquestes nacions com Alemanya, així, sense costar-los un duro, tenen un enginyer que els hi hem pagat nosaltres.
Això.
Però això també ja és un problema econòmic ja de... De la nació, que no... Però això no ho pots impedir, no? Perquè ara, abans, els que estudiàvem, a la meva època que jo vaig començar a estudiar, vaig acabar la carrera l'any 50, 53. Llavors, al meu poble hi havia 700 o 800 habitants. Per no dir-te, més en gran, fins a 1.000 i pico. Doncs, d'estudiants, érem 4 o 5 que vam començar a estudiar amb el mestre de l'escola. I després, quan vam anar fent curs de batxiller, primer, segon, tercer, llavors ja quasi era obligatori anar a estudiar a Tarragona. Per exemple, en el meu cas, no? Vaig anar a Tarragona a fer-me mestre. Però ara passa al revés. De cada 100 criatures, n'hi ha 5 que es queden al poble i els altres que van a la universitat. Llavors paguem els estudis d'aquests nois i ells van fora. Però no és que hi vulguin anar, m'imagino que això... I han d'anar perquè aquí no hi ha lloc de treball.
Doncs, ara que estem parlant seriament, ara posem una mica d'alegria a la cosa. Normalment, sempre pregunto quina cançó hi posaríeu en aquesta conversa que tenim. O quina música.
Sí, home. Jo quan vull sentir música, m'agrada els tenors, el Luciano Pavarotti, el Carreras i l'altre, el Plácido Domingo.
És una mica clàssic.
Sí. M'agraden aquelles cançons... Sobretot el Luciano Pavarotti. Aquell és fabulós. Aquell home va morir ja, però doncs és fabulós.
Estem en un entorn molt maco. Ara, i com que som a la tardor, és un aficionat a buscar bolets? O com ho tenim, això?
Això, jo em sembla que el vaig buscar aquí baix a Cal García Vicent, que no he sigut mai bolotaire. En canvi, la meva dona era un entusiasta del bolet. Jo hi ha vegades que tenia ganes ella i anava amb el cotxe. Jo em prenia el diari i ella buscava allà l'entorn, buscava bolets. Inclús ella era molt amiga de la Dolors del Benet i aquesta eren totes dues de Blancafort. I coneixien per aquí a prop un bosquet prop de Blancafort que s'hi feien moltes mucoses. Doncs jo a migdia, després de dinar, les acompanyava totes dues i les deixava al bosc. I quan, després de l'escola, a les 5 o així, les anava a buscar. Llavors elles deien, no hem trobat cap, deien, saps, per bromes. Però sortien amb uns cistells de mucoses. Llavors que força fan moltes mucoses.
Sí. Doncs se'n donen compte i ja està acabant.
Ja s'està acabant. Bé, jo, parlant dels idiomes, volia afegir que l'escola d'adults de Montblanc funciona molt bé. I Jo aconsellaria als nois recient jubilats o bé amb aspiracions, doncs que preguntin, que allí podes aprendre francès, anglès, informàtica, inclús d'aquí endavant penso que també hi haurà el xino, i doncs aconsellar-los que hi vagin, perquè és una forma de passar un rato agradable, fas amics nous de tots els pobles de la Conca, coneixes gent, i és una forma de passar-ho molt bé.
Doncs amb aquest consell acabem avui el Pedrís. Gràcies.
Molt bé.